Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Ana Alfonso. Com a mínim 21 persones han mort i desenes han quedat ferides en un accident entre dos trens d'alta velocitat a Ademuz, a Còrdoba. Una part del tren de la companyia Irio, que anava de Màlaga a Madrid, amb més de 300 passatgers, ha sortit de la via i ha envaït la del costat, per on circulava un altre comboi de Renfe que anava en direcció a Huelva i que també ha descarrilat. A més, les dues primeres unitats d'aquest tren han sortit disparades. Entre els morts hi ha el maquinista d'un dels combois accidentats. El ministre de Transports, Òscar Puente, acaba de comparèixer davant dels mitjans per explicar que encara no se saben les causes de l'accident.
El mayor problema en este momento lo tenemos para evaluar la situación de esos trenes que han caído en el terraplén y que ahora mismo lo que hay es una situación muy complicada. Por lo tanto, no podemos dar en este momento cifras.
Per la seva banda, el conseller andalús de Sanitat, Antonio Sanz, admet que la xifra de morts podria créixer considerablement en les pròximes hores. Repassem més notícies. Ha mort un esquiador a causa d'una allau quan esquiava en una zona fora de pista de Baqueira Baret, a la Vall d'Aran. Els equips de rescat continuaran aquest dilluns les tasques de recerca a la zona per confirmar si hi ha un altre atrapat. Tot plegat en un diumenge, novament marcat per la pluja i la neu, a l'espera que aquest dilluns arribi una llevantada que deixarà més pluja, neu i mala mar. El president de la Generalitat, Salvador Illa, haurà d'estar ingressat com a mínim dues setmanes a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. La previsió és que aquest dilluns el traslladin des d'una unitat de cures intensives a una habitació de planta. Els metges que el tracten descarten causes vasculars, traumàtiques o tumorals, tot i que li han de fer més proves per poder establir un diagnòstic precís, unes proves que el faran estar 15 dies al centre. Manel Escobar és el director clínic del Servei de Diagnòstic per la Imatge.
Afortunadament, aquest tipus de causes, tant les vasculars potencialment greus com les traumàtiques, com fins i tot les tumorals, les vam poder descartar amb aquest estudi d'escàner d'enJOTAC que vam fer ahir a primera hora de la tarda.
I aquest dilluns comença el Fòrum Econòmic Mundial a la localitat suïssa de Davos, on Donald Trump arriba en plena tensió entre els Estats Units i la Unió Europea per Groenlàndia. En aquest context geopolític, Oxfam Intermón alerta que en l'últim any la riquesa conjunta dels 1.000 milionaris d'arreu del món ha crescut més d'un 16%, mentre gairebé la meitat de la població mundial viu en situació de pobresa. El responsable d'investigacions de la ONG, Íñigo Macías, creu que no és casual la concentració de la riquesa amb el nou mandat de Trump.
A escala internacional, aquesta dinàmica està donant lloc a un nou ordre mundial en què no només mana la llei del més fort, sinó també la del més ric, per davant de les nostres llibertats i els drets de la gran majoria.
L'aeroport de Lleida-Alguaire bat un rècord d'operacions. El 2025 se'n van fer més de 42.000, un 50% més que l'any anterior, i han encadenat 3 anys d'increments. Pel que fa al nombre de passatgers, hi van passar 53.800 viatgers, el nombre més alt en 5 anys. Segons el Departament de Territori, aquesta evolució positiva es deu sobretot a l'activitat comercial i a l'increment de l'operativa. Pel que fa a l'aeroport d'Andorra, la Seu d'Urgell, el 2025 s'hi van fer unes 6.800 operacions, fregant el seu rècord històric. I va registrar un nou rècord anual amb 19.000 viatgers gràcies a les connexions regulars amb Palma i Madrid. Esports, derrota del Barça 2-1 a Anoeta. Els blaugranes han xutat fins a 5 vegades al pal i li han anul·lat 3 gols. Oyarzábal ha avançat la Reial Societat a la primera part. Rashford, ja a la segona, ha fet el gol de l'empat, però la Reial, a la jugada següent, ha marcat el definitiu 2-1. El Barça encara és líder, ara però amb només un punt de marge respecte del Madrid. També jugats aquest diumenge a primera, Getafe 0, València 1, Atlètic de Madrid 1, Alavés 0... i Celta 3, Rayo 0. I el Girona fa oficial l'arribada de l'argentí Claudio Echeverri, que arriba cedit pel Manchester City fins a final de temporada. I ara sí, podem sentir el tall de veu del ministre de Transports, Òscar Puente, que ha comparegut fa pocs minuts davant dels mitjans per explicar el que se sap fins ara de les causes d'aquest accident.
Todas las víctimas que necesitaban ser hospitalizadas han sido ya trasladadas, no queda ya ninguna en el lugar de los hechos, y que en este momento se están centrando exclusivamente las tareas en el levantamiento de los cadáveres de las víctimas.
Com dèiem, fins ara hi ha 21 morts i més de 70 ferits, una xifra que encara podria augmentar.
Se produce un descarrilamiento por causas que en este momento desconocemos de los últimos coches de un tren Irio que circulaba desde Málaga hasta la estación de Atocha en Madrid. Con la desgracia, la mala fortuna de que en ese momento circulaba por la vía en paralelo y en dirección contraria un tren procedente de Madrid a Atocha con destino Huelva.
Com dèiem, la Junta d'Andalusia ha desplegat un dispositiu sanitari d'emergències i estan redistribuint sang cap a Còrdoba i també Jaén per atendre els ferits. A les estacions de Sevilla, Còrdoba, Màlaga, Huelva i a la de Atocha, a Madrid, s'hi han habilitat espais per als familiars de les víctimes i, a més dels serveis d'emergència, a la zona de l'accident també s'hi ha traslladat l'exèrcit. Adif ha tallat completament la circulació a la línia d'alta velocitat entre Madrid i Andalusia fins, com a mínim, tot aquest dilluns, i a causa de l'accident s'ha cancel·lat tota l'agenda política espanyola d'aquest dilluns.
Fins aquí les notícies.
I després de l'acord de finançament, el govern...
Després de mesos de negociacions, finalment...
Gràcies, segons els experts, entre altres coses...
A les notícies, tal com van arribant...
També us explicarem que...
La música d'arrel de...
I el moment...
Les presumptes víctimes van recordar...
Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
Cada dia a les dues.
I a partir de les tres...
El temps de reflexió a la tertúlia.
Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
Ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Doncs ja ens hem posat al corrent a una de la matinada i 8 minuts, a segona hora de la nit dels ignorants, aquí a Catalunya Ràdio. El 93-201-7474 ens truca la Conxita des de Tarragona. Bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal?
Mira, m'alegro molt de parlar amb tu perquè t'he sentit molt a la ràdio i m'encanta com parles i tot. No, i et volia dir que volia... que no sé que no em sentiran... totes les persones aquestes, que les familiars o alguna cosa, han tingut un accident a Madrid que ens sabia molt de greu, que ens sap molt de greu, la veritat, aquestes desgràcies.
L'accident ferroviari, el de Còrdoba, vols dir? Sí, sí, del tren que anava.
Ens sap molt de greu, sí, la veritat que sí. I després també volia dir una cosa que han fet aquí a TV3, que ens han donat notícies i han deixat a la meitat de la novel·la que ens estaven donant. Han deixat a la meitat penjades.
Aquesta nit, això, o quan?
Sí, aquesta nit, aquesta novel·la que donen, encara no me'n recordo com se diu, aquesta novel·la que donen, que la donen cada diumenge, donen dos capítols, cada diumenge a la nit, sí, i ens han deixat penjats ara, però bueno, és igual.
Perquè han fet l'última hora de l'accident, vols dir?
Tot notícies, sí. Clar. Bueno, també han donat tot això, sí que em sap molt de greu, la veritat.
Sí.
I volia saber. I després et volia felicitar, perquè ets una gran periodista, la veritat. Que
ai, gràcies, Conxita, moltes gràcies. Una abraçada
vale,
molt gran.
Que passeu una bona nit.
Igualment,
vale?
Gràcies, bona
adéu,
nit, adéu.
Bona nit, adéu.
En Jaume, des de Reus, bona nit.
Bona nit.
Què tal, Jaume?
Bona nit, senyora Marta.
Què tal, senyor Jaume?
Plaer de tornar a parlar amb vostè. Bé, hem estat una mica atropellats, però tornem a estar actius.
Bé, sí, m'agrada.
Bueno, abans havia trucat perquè volia dedicar a aquesta senyora que té els vots de monja, que salvana la salvana de les monges.
Ui, l'hem posat dues vegades, jo crec que en una setmana de diferència, o no arribava, sí. Dues vegades l'hem posat. Sí que és bonica, és molt bonica.
Bueno, llavors, he estat mirant a veure uns quants, jo tinc sardanes, i una sardana també molt maca, amb una petita història, molt curta, una sardana que diu, porta per títol Hermínia, i és del Ricard Viladesau.
Sí.
Quan van estrenar aquesta sardana, hi havia un senyor que li va agradar molt aquesta sardana, i se'n va anar cap al Ricard Viladesau, i li va dir, senyor Ricard, miri, faci'm el que vulgui, cobri'm el que vulgui, però vull una sardana com aquesta per la meva neta. El senyor Ricard Viladesau, que aquell dia estrenava una sardana, diu, com se diu la seva neta? Diu, Hermínia. I va posar Hermínia, li va regalar. I li va regalar, sí.
Veus?
Pues una sardana molt bonica, però escoltar-la, és maca, agradarà.
Molt bé, doncs ja la buscarem, bueno, perfecte.
I moltes felicitats pel programa que estàs fent, és fantàstic. Quan he estat aquí una mica atropellat.
T'ha fet companyia.
Escoltava bastant.
Molt bé.
Sí. Molt bé, moltes
gràcies. Es tracta d'això. Gràcies, Jaume, una abraçada. Adéu, bona nit.
Igualment, bona nit.
L'Àngels, des de Sabadell, bona nit.
Hola, bona nit, Marta.
Què tal, Àngels?
Mira, bé, aquí al llit.
Escoltant la ràdio.
Sí, una setmana piucada.
Vaja, engripada o què?
Sí, prenent cortisona i prenent antibiòtic.
Ja.
Però, bueno, ja ens en anem sortint.
Sí, dona.
Però jo ara trucava perquè, mira, et volia dir dues coses al Barça.
Digues.
Que fa temps que tinc ganes de dir i no sé on dir-les.
Doncs primera, aquí, a la nit dels ignorants, endavant.
Ah, això, per això. Primera, aquest senyor Flitz, que m'encanta...
El Hansi Flick.
Sí, el trobo guapo. Sí. M'agrada.
No ets l'única, eh? Hi ha gent que ho diu això. Moltes dones que diuen això.
Que no parlarà mai... cap primer idioma més que anglès. Que porto un any i mig aquí, que el nostre Pep anava a Alemanya i el primer any ja parlava amb alemany.
Ja. Sí, en Pep és en Pep, però no tots fan
ja,
el mateix quan venen aquí.
A mi es va estar fent pesadet ja, ara, eh? Ja, no, ets molt maco, noi, però comença a parlar català.
Digues alguna coseta, no? Sí,
home.
Sí.
I després hi ha una altra cosa del Barça que m'està fent patir, que és l'Amin.
L'Amin?
Oh, i tant.
Per què t'està fent patir la millor
mà? Perquè aquest noi no el veig.
No el veus dret?
No el veig gens. Fixa't, avui quan entrava al camp, bueno, m'he sortit a l'autocar, ja anava amb un anorat tot raro, ja, amagant-se amb dues o tres caputxes. No sé, que aquest noi li estan fent mal.
Li estan fent mal o se l'està fent ell?
Bueno, suposo que se l'està fent ell, però al principi no van començar a fer algú.
Ja.
Perquè ara s'està fent gran, però...
Sí.
M'entens? Vull dir, tu et poden fer moltes coses i tu tiràs cap aquí i et tiràs cap allà. Però jo veig que, escolta'm, cada vegada més com... No sé com et diré, que es creu... No sé què es creu. Té molt per córrer encara, aquesta criatura.
Sí,
molt
tant.
Per fer.
És molt jovenet, sí.
És molt jovenet. I jo veig que no jugarà bé. És que tenir uns fonaments a casa és molt important, com va tenir Messi. Messi va tenir uns fonaments molt importants.
I potser l'Amin no en té tants, de fonaments a casa.
Un tant. Començar per un pare que va... que bueno...
Això no podrem canviar-ho, em sembla.
No, però bueno, jo pensava que el Barça el tenia com... Però és que ara ha fet 18 anys.
Ja està, ara ja no pot ser res, és major d'edat.
Ja no pot ser res, és que això, passen els pares també amb els nostres fills.
Sí.
Un cop han fet 18 anys ja no podem fer res.
No, és així, però entenc el teu comentari, Àngels.
És que mira, estic preocupada aquestes dues coses i jo volia tocar RAC1 i no me la van agafar. Pues avui trucaré a...
Ben fet, digues que sí. Sempre hem de trucar a Catalunya Ràdio, endavant.
Perquè dic, home, aquest senyor que és tan guapo que dic algun català i comenci a parlar com Déu mana.
Doncs a veure si fa cas, a veure si ho sent i fa cas.
Molt bé.
Que vagi molt bé.
Escolta'm, sobre la música italiana jo tinc la meva vida de regals totals.
També, eh? Escolta'm, sou un munt de gent, amb la música italiana.
Perquè, mira, nosaltres a l'estiu, quan anàvem al poble que dèiem, amb les germanes, amb les nebodes, que eren petitones, eren crius, els meus fills, i ja deien, tieta, posa els italians, posa els italians. I anàvem per la peixet cantant com a bojos.
Que bé, quina sort.
Sí, 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 i encara ara, que hem fet alguna trobada, que ja som grandetes, tieta, que te no recordes dels italians? Dic, i tant, jo encara tinc tots els
d'allòs. Els discos.
I amb els, no discos, no, tinc... com se diu això ara?
Els casets, de l'època.
No, casets, no, els giros.
Els CDs.
Sí, sí. I jo me'ls poso, perquè a mi, és que a mi m'encanten.
Molt bé, molt bé.
Me recordaré tota la vida a Eivissa, que en la meva vida, que cantàvem amb Lucio Peña, el que cantava el Corazón Gitano.
Sí.
Sí, mare, i cantàvem, i uns nois italians diu, però que canteu aquest senyor, i ens encanta a nosaltres. Diu, però això és el Manolo Escobar d'Itàlia.
Bueno.
Jo dic, però a mi m'agrada.
Clar, ben fet.
Corazón Cíngaro i tot això.
Molt bé.
Doncs ens van introduir una mica amb el Lucio Batista, que realment és fabulós.
També, sí.
I que sí que en tinc 4 o 5 de discos.
Mare meva.
I quan me'ls poso a casa encara banyo.
Ben fet, així m'agrada. Molt bé, Àngels, una abraçada ben gran, a cuidar-se.
Bona nit, eh?
Bona nit, adéu. La Pilar des d'Altafulla, bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal, Pilar?
Bé.
A veure,
sense
vols...
dormir, per escoltant-vos a vosaltres.
Ja ho veig. I em sembla que vols fer alguna aportació, d'alguna pregunta que s'han fet
sí,
avui.
Sí, una senyora que ha preguntat que les amigues jubilades van a Pilates, a Aquagym, a Tai Chi, i volia saber una mica de què eren, no?
Uh-huh.
Llavors, bueno, intentaré resumir-ho molt,
Sí.
Són 3 activitats. L'Aquagym es fa a l'aigua, evidentment, en una piscina. Sol tenir una música bastant canyera, moderna, i llavors es fan els exercicis a dins de l'aigua.
Uh-huh.
El Pilates és una disciplina que ha evolucionat molt de lo que era el Pilates original. Llavors són exercicis que es fan en una sala de gimnàs, a terra, i el que pretenen és un control corporal, sobretot de lo que és la faixa abdominal i l'esquena.
Uh-huh.
Vale? També es fan amb música i amb un monitor, evidentment. I després el Tai Chi és originari d'una disciplina oriental, que són uns moviments molt suaus que s'han d'aprendre, és memoritzar uns exercicis, llavors hi ha molt control de la respiració, és un ambient, aquí no hi ha música, és més tranquil, i sobretot amb molta interiorització, no?
Molt bé.
O sigui que, bueno, ha de triar la que més li vagi amb ella. El meu consell és que busqui un lloc, sobretot que sigui fàcil d'arribar-hi, que sigui a prop de casa, que no exigeixi molt de desplaçament, i que li agradi molt el professor. Que vagi provant i que trobi el seu lloc més adient. Perquè saludables ho són totes, vull dir, però t'has de trobar la que et vagi bé a tu.
Clar,
exacte, pel teu caràcter i per el que t'hi trobis bé.
Uh-huh, perfecte,
vale?
Doncs molt bona recomanació, Pilar. Jo crec que li has fet un gran favor. Moltes gràcies.
Gràcies, espero.
Que vagi bé. Bona nit. Adéu-siau. En Joan, des de Vallcarca, Barcelona, bona nit.
Hola, Marta, bona nit i companyia.
Què tal?
A veure, és que l'Aina m'ha ajudat a trobar el nom exacte perquè jo en aquell moment no me'n recordava i ara ja no me'n torno a recordar. Se m'han anat alçant al cel.
A veure.
Sobre el que s'ha dit de la dependència.
Sí.
Vale.
Discapacitat i incapacitat.
Com?
Preguntaven sobre la discapacitat, la diferència entre discapacitat i incapacitat, era això?
Doncs anem amb això.
Sí.
Jo tinc una discapacitat del 65% reconeguda.
Sí.
Vale. La meva pregunta és la següent. Tot això va començar amb uns diverticles a l'estómac, diverticles que al final va resultar ser un càncer de còlon, van operar, i això ja forma part de la història perquè va anar de mil meravelles, m'he quedat la mar de bé. però durant la policia vaig fer una arrítmia, de l'arrítmia marcapassos hi ha un pas, porto marcapassos. Bé, un dia a la nit em truca la cardiòloga aquí a casa, diguin que tenia amiloïdosis. Amiloïdosis, què és l'amiloïdosis? L'amiloïdosis és una substància que s'agrega al fetge, que la tenim tots els humans, el que passa és que normalment s'expulsa, jo i molt poca gent. Ara s'ha començat a tractar amb fàrmacs, mm-hmm. però fins ara no hi havia res. És un tractament caríssim, que és una substància proteïna dolenta que s'agrega al fetge, que es pot posar al cor i, bueno, i el sistema nerviós, etc, etc.
Déu-n'hi-do.
D'aquí, bueno, després el cintron, després la pròstata, perquè també tinc pròstata i amb adherència. Total, que entre pitos i flautes prenc uns 9 o 10 medicaments cada dia.
Sí, ja m'ho penso.
Que això m'ha portat a perdre completament el gust del paladar.
Uh-huh. Això ho ens ho has dit un dia.
El gust del paladar.
Sí.
O sigui, tant me fa menjar peix com carn, com una sola d'espardenya parlant clar i català.
Vaja.
Val? Què passa aquí? Pues passa el següent. Que, esclar, amb tot això s'hi ha afegit últimament el reuma. Ara em porten també a Sant Pau tot això, el sistema de reumatologia amb cortisona, amb corticoides, que sembla que ha anat molt bé, perquè se m'ha redit, perquè vaig passar unes setmanes que no em podia moure, és que ni un dit del mal que em feia
tot.
De
dolor, sí, sí.
I, bueno, i això.
I Déu-n'hi-do.
Això és el que jo tinc una dependència, perquè primer la tenia del 43, per exemple, després la mateixa doctora de capçalera
ho va augmentar,
diu, clar. Amb això del reuma, Joan, es pot, tens que demanar més, perquè, és clar. Jo vaig amb taca-taca, un dia el nas em tocarà al terra, perquè cada vegada m'inclino més. La preocupació meva és que jo veig que no adelanto això, que tinc un fisio dues vegades a la setmana, jo veig que no adelanto, jo veig que... O sigui, avui faig coses, avui no puc fer coses que fa un mes i mig les feia.
I acabes
però
perdent.
Però coses tan simples com, per exemple, agafar-me el got de l'armari. Tinc que cridar la Carme que m'ho vingui a despenjar. Ja me'l deixa allà el marbre, m'entens?
Perquè el puguis agafar, sí.
I que Déu vulgui, i afirmaria ara mateix, que estigués com estic ara, que tot això esperés. La meva pregunta és, i això el doctor Duart, que tot i no sent la seva especialitat, perquè ell és psiquiatre,
sí.
però és un home molt cult i que ha estudiat molt, segurament es en podria fer 5 cèntims, que és, què té que veure la amiloïdosis que jo vaig començar amb l'estenosis del canal lumbar que em va venir després, que és el que ara em fa ballar, perquè l'estenosis aquesta, ja m'ha dit el doctor, que no es pot operar.
Sí, sí.
Perquè és una operació molt desagraïda, que dic, què vol dir, doctor? Diu, però si ja fa 3 o 4 mesos que ho va dir, Diu, que vostè sortirà de Sant Pau tal com ha entrat.
Clar, no val la pena, sí, sí.
Diu, si vostè fos el meu pare, jo no l'operaria.
No li faria, sí, sí.
Si el metge diu això, ja no cal que
no cal, no cal, no cal, no cal.
Però, sí, Marta, però tens que pensar que fa mal, eh?
Ja m'ho penso.
Perquè ja. Està a la zona lumbar.
Sí, sí, això fa molt mal sempre.
Jo cada vegada m'he inclinat. No vull fer pena, cuidado.
No, perquè...
Perquè mentre jo tingui ànims de trucar a la nit,
aquí t'esperem, i tant que sí, Joan.
Escolta, vol dir que encara és bona senyal, m'entén?
Sí, senyor, sí, senyor.
I el cap el tinc completament clar, i m'agrada escoltar bona música. Per casa, lògicament, vaig sense taca-taca, pel carrer sí, pel carrer ja fa temps que no puc sortir sol, m'entens? Però què hi farem?
Què hi farem? No perdonen, Joan. Aquí t'esperem sempre, ja ho saps, aquí serem sempre, d'acord?
Vale, gràcies, guapa.
Una abraçada molt gran.
I res més, a veure si el doctor Duart ens pogués dir, bueno, si el Joan de Vallcar que ha demanat això, és molt possible, dic jo, ara m'estic inventant, ara faig el doctor Duart, jo.
No, doncs no, cadascú el seu.
Que d'un...
D'una cosa porti l'altra, ho investiguem, si no ho preguntarem, no pateixis, Joan.
Que d'un problema de
amiloïdosis,
doncs se'n vagi amb un, amb un, amb un, amb un, amb un problema d'esquena, no?
D'esquena, sí, sí, queda clar.
No ho sé.
Gràcies, Joan.
Cada vegada que vaig a Sant Pau surto amb un medicament.
Amb una nova cosa, la cuina per prendre, ja m'ho penso.
Ja n'estic una mica fart.
Ja.
Vale, Marta.
Un petó molt gran.
Adéu,
bona nit. Tres dones que ronden la seixantena s'han tornat a instal·lar a l'escenari del Teatre Borràs, a Barcelona. Han quedat en un hotel per petició d'una amiga més jove, que malauradament ha mort, per parlar de la vida, del que han fet i del que realment haurien volgut fer. Són Les Bàrbares, un espectacle que ja es va estrenar a Barcelona a principis de l'any passat, del 2025, i que ara hi torna per segon cop amb l'aval de la crítica, però sobretot del públic. Una obra que es recomanen sobretot les dones, que sovint queden grups d'amigues o famílies de diverses generacions per anar al teatre a riure, però també a reflexionar. Les Bàrbares és un text d'una madrilenya, Maria Carballal, està dirigida per un català, David Selves, i protagonitzada per Francesca Pinyon, Cristina Pujalte, Berta Gratacós, que hi posa la banda sonora en directe, i Maria Pujalte és gallega. Cristina Plazas, volia dir. Hem anat al Teatre Borràs de Barcelona abans de la funció del vespre i hem parlat amb aquesta actriu, amb la Maria Pujalte, que heu vist en infinitat de pel·lícules i de sèries de televisió al marge del teatre. Maria Pujalte, bona nit.
Bona nit.
Com estàs?
Bé.
Escolta'm, he sentit i he llegit alguna entrevista que tu dius que no ets nocturna, que tu a la nit te n'aniries a dormir directament, sí, i que ara amb una funció de teatre cada vespre aquí al Borràs, fins que no et baixa la... O sigui, l'adrenalina,
sí, sí.
Quanta estona pot passar fins que t'adorms?
Bueno, si por ejemplo salgo del teatro y me voy tranquilamente dando un paseo, no me lío, quiero decir, porque es muy fácil esa función, además, si la gente sale como muy burbujeante y nosotras también, te digo. Entonces siempre, ¡ay, una cervecita! Bueno, si por el contrario me voy tranquilamente, pues claro, vas caminando despacio y vas acompasando al ritmo, a los biorritmos, que yo soy totalmente diurna desde pequeñita, ¿eh? Entonces el teatro te obliga a lanzar toda la energía cuando ya estamos un poco como las gallinas, a las 8 de la tarde ya empezamos como a tal, ¿no? Entonces, bueno, diría que a lo mejor 3 horas... Para dormir. Para irme a la cama, claro. Se acaba la función a las 9:30, 10:30, 11:30. Yo creo que hasta las 12:30 no me puedo quedar dormida. Es que no, la energía está muy arriba.
Bueno, yo acabo a las 2. Intento dormirme a las 3 y a veces voy mirando el reloj.
Claro, ¿y eres nocturna?
Ahora por narices.
Ahora por narices, claro, pues eso.
A veure, Les Bàrbares heu tornat a Barcelona i, a més, en aquest mateix teatre per segona vegada.
Sí.
Perquè jo... aquesta obra la vaig veure l'any passat, principis de l'any passat.
Bueno, a principis...
Era 25, ara estem a 26 ja. O sigui, és més complicat tornar a fer una obra que ja has fet i que potser no la tens tant a la memòria?
No. En este... No. Ha sido fácil y ha sido casi como... conveniente. O sea, la revisamos, la... David siempre nos insiste mucho, David Selvas, el director, en que la tengamos muy viva. Es una conversación de 3 mujeres, entonces que no nos quedemos en los toros, o sea, que no hagamos algo, que tengamos presente que es una conversación viva y que la juguemos mucho y que la movamos y eso estamos haciendo y lo estamos disfrutando muchísimo. La función ya se ha asentado, la función ya, ¿no? Es como el caldo, ya ha bajado la espuma y ahora está cociendo bien.
Queda lo bueno. Per tant, l'haig de tornar a veure, m'estàs dient.
Sí,
no?
Sí, muchísima gente está viniendo otra vez. Estamos muy contentas, sí.
Clar, jo el dia que vaig venir vaig fer com una mica un estudi antropològic gairebé i vaig anar comptant i vaig dir 4, 7 dones juntes, 4, de diferents edats, sí, de diferents generacions, sí. I després molta gent que la recomana vés-hi o amb les amigues,
sí,
com a dona, eh? O vés-hi amb la teva àvia, si la tens, la teva mare, sí, la teva tieta, perquè
són d'anys diferents,
sí,
i les seves reflexions seran potser diferents a la teva.
Claro, y esto es lo que propone la función, además. Esto es lo que me decía Lucía Carballal, que es la autora. Esto es lo que esto era el espíritu, ¿no?, con el que yo la escribí, que fuera algo transversal, que es un intercambio, es una conversación intergeneracional, ¿no?, desde un punto de vista feminista, pero luego sobre todo es una función lúdica, es una función que invita a reírte de tus mismas reflexiones y de tus contradicciones y de, ¿no? Entonces, todo esto yo creo que la gente, el hablar de temas a priori tan serio, ¿no?, uh-huh, el feminismo, no sé qué, y poderte reír y enternecerte con estas mujeres, yo creo que hace que tantas familias o grupo de amigas o tal, les apetezca verla. Aparte, desde luego por recordar que es mucho más amplio siempre el público femenino en el teatro que el masculino.
Són les que més llegim, les que més anem al teatre, les que més anem al cine, però ells també han de venir a veure-la, eh? No és una història per dones només. No.
Bueno, es que esta, tú sabes que esta pregunta ya, o sea, si llevamos toda la historia de la dramaturgia...
Sí, hi ha homes una mica, no, ui, això és per dones i prou, no? No.
Bueno, es como decir que el fútbol es para hombres.
Exacto. Ahora ya no cola.
Es que esto ya...
Això no cola gens. Escolta'm, amb aquestes bàrbares, jo crec que és la primera vegada, no ara, sinó quan l'any passat, que tu et poses a treballar en producció catalana, no? O sigui, tu no havies estat en un escenari a Catalunya. Hem de dir que l'obra és en català i en castellà, i hi ha personatges que parlen català, i tu parles castellà, sí, tot i que fas algunes catalanades que fan, sí, molta gràcia també.
Sí.
Però era el primer cop que tu estaves davant del públic en directe en un escenari a Barcelona?
Sí, en Barcelona no. En Barcelona havia estat, però eren produccions que venien de Madrid.
Correcto.
En
per això dic producció
tres o
catalana.
Quatre ocasiones. Pero producción con La Brutal y Vito, la primera vez, o sea, pues también otro motivo de celebración, ¿no?, para mí.
Yo vull saber què va passar pel teu cap el dia que, suposo que va ser el mateix David Selves,
sí,
truca a la Maria Pujalte i diu, mira, que tinc un paper que vull que facis en,
sí,
una obra,
sí,
de teatre.
Me escribió y me dice, porque además surgió muy, o sea, con poco, a los 20 días estábamos ensayando, a los 20 días de llamarte, o sea, una cosa un poco loca. La producción de Las Bárbaras fue un poco acelerada, fue un poco de hoy para mañana, ¿no? Uh-huh. O sea, ellos también tuvieron poco tiempo y tal. Y no, bueno, él me explicó, me dijo, nosotros vamos a hacer Las Bárbaras de Lucía Carballal, que es un texto escrito originalmente en castellano. Uh-huh. Bueno, pues él lo va a hacer Cristina y Sesca en catalán y tú en castellano, y yo dije, pues me parece estupendo. O sea,
¿dónde hay que ir, no?
¿Dónde hay que firmar? ¿Dónde, cuando cojo el AVE? Y ya está, y leía. Más que el texto es... Me encantó.
És, sí, que és molt divertit. Tu dius, la gent riu molt, sí, però et dona molt per fer fòrum, després.
Mucho.
O sigui, surts d'aquí i dius, i allò que ha dit, no, i allò que ha dit, i aquella, sí, reflexió que ha fet, no?
Sí, i aquella manera de racionar, i com ella dice esto, però luego es una pura contradicció, i com... Sí, sí.
Tu ja coneixies el David Selves, perquè em sembla que vas treballar amb ell a la
importància
de Marcel Franck,
sí,
no?
Sí, de llamarse Ernesto, sí, sí.
Perdona,
sí. Sí, el Oscar Wilde, que ellos había sido un éxito aquí en Barcelona, Natalia Menéndez lo llevó al Español en su momento, y Lady Bracknell me ofreció David hacer Lady Bracknell. Okay.
Ya lo conocías como director.
Claro, nos conocimos ahí. Yo me quedé pensando, ay, a ver, me encantaría repetir con este hombre, porque,
pues mira,
porque es un gran director y es... Tiene algo que creo que es muy importante para dirigir la escena, aparte que es actor y sabe bien por los infiernos y las nuestras paranoias, obsesiones y miedos que pasamos, también es una persona muy lúdica, es una persona que le gusta trabajar con ligereza, que no, sabes, que no va persiguiendo algo, la intensidad, sino todo lo contrario, llegar a una emoción o llegar a un estado de ánimo, llegar a algo tierno o tal. Pero desde un poco como pasa en la vida, ¿no? Que sin darte cuenta un día por algo que ves se te llenan los ojos de lágrimas, pero no es algo que busques a priori, ¿no? O sea, y eso es muy bonito. A mí me gusta mucho trabajar así.
És la manera de preparar-te aquest i qualsevol personatge d'una sèrie o d'una pel·lícula també?
Sí, yo creo que yo ahora creo que es muy importante estudiar mucho estudiar mucho antes, en este caso no pudimos mucho porque no teníamos mucho tiempo, pero estudiar mucho en casa, pensar, estudiar, memorizar, llevar el texto muy tal, pero luego no tener nada decidido. Es decir, llegar muy abierto y llegar muy en blanco al ensayo y lo que tenga que ser. Creo que ser dúctiles es una de las cosas que nos ayuda más a los actores.
I la vostra comunió entre les quatre actrius, perquè ja sou tres, però hi ha una quarta,
sí,
que és, a més a més canta,
sí, Berta Gratacós.
La vostra comunió va ser immediata. La química va funcionar, perquè això també és molt important.
Va funcionar,
amb un
sí.
muntatge així.
Sí. Sí, esto también es un riesgo, porque siempre tienes que hacer compañía y siempre es muy importante hacer compañía, pero especialmente aquí que es la conversación de tres mujeres que se conocen de toda la vida y una cuarta que es Berta, era muy importante también que eso estuviera en escena, ¿no? Y se dio. Yo creo que también Selvas, David, es un gran maestro de ceremonias. O sea, que es que decir, él sabe...
colocar, ¿no?
Claro. Entonces creo que también, pero se dio entre nosotros, o sea que fue fácil.
El millor paper que et podia tocar de les bàrbares, de les diferents, és el teu?
Bueno, jo penso que sí, a mi m'encanta. Yo pienso que sí porque es el que estoy haciendo,
sí,
claro, pero... ¿Sabes? A mí me gustaría cualquiera, me parecen los tres preciosos. Me parecen los tres muy bonitos. Pero bueno, Susi me divierte mucho. Sí. A mí me divierte hacerla porque es una juguetona, es una escapista verbal, es una mujer rápida, tiene respuestas, como dice el otro, tiene respuesta para todo, ¿no? Pero luego se le ven también las grietas a ella, ¿no?
Que también, es la gracia del
que texto. Que es la gracia del texto, efectivamente.
Sí. Tothom és molt revolucionari, molt feminista, a l'hora de la veritat, tothom té el seu els petits racons foscos, no? O allò que volia fer i no ha fet, no?
Sí.
O a viure una vida que no és la que hauria
volgut. Que no és la que hauria, clar.
No? Segurament. María, todo lo que haces tiene como una pátina, déjame decir, de normalidad, que a muchos, lo he hablado con compañeros de la radio, nos encanta tu manera de actuar. Es como que siempre eres creíble en todos tus personajes.
Caramba.
No, es verdad, porque a veces vas a ver o ves una película o ves una serie y dices, ah, mira, sí, claro, lo hace como en la otra. Y a la María Pujalte eso no pasa.
Ah, és bonito esto, que me dices.
Però ho dic de veritat, No,
gràcies.
No ho dic per quedar bé, perquè no és el cas. Com s'aconsegueix aquesta manera que explicaves abans de preparar els personatges? Perquè mai sembla que interpretis.
Yo no sé si lo consigo, pero yo es lo que... Esto que dices es lo que para mí es más importante. O sea, cuando mete... Cuanto más formal es el asunto, claro, te metes en una forma de Oscar Wilde, una forma de decir que eran unas frases, unas subordinadas, que empezaba aquí la frase y acababa dos folios después. Todo eso también traerlo a la normalidad y a la naturalidad, porque es la forma de comunicarle al público lo que quieres contar. Yo estoy contando una historia, soy parte de una historia. Yo creo que los actores somos piezas de una historia que se está contando. Si la encarnamos nosotros con nuestra cara, nuestro cuerpo, nuestros ojos, nuestra expresión, es decir, que no tocamos un violín, ¿no? Que somos nosotros el instrumento. Pues entonces es como cuando, pues yo diría, mi objetivo sería como cuando escuchas a Ara Malikian y dice, parece que no le cuesta trabajo.
Exacto.
Y el tío está 8 horas todos los días ahí, bueno,
sí.
Sin ser tan virtuosismo lo que hacemos, ponía el ejemplo de la naturalidad, o sea, que es nuestra herramienta con nuestro cuerpo, nuestra voz, nuestra capacidad de comprender al personaje, bueno, y entonces es una insistencia a naturalidad, y para eso sí que hay que estudiar mucho en casa, decir mucho el texto, ¿sabes?
Que te salga de forma natural,
pensar
tal
mucho
saps
en lo
com
que
si fos teu.
Y pensar mucho en lo que estás diciendo y por qué lo estás diciendo. Traértelo muy a ti, no sé, es como... Es difícil de explicar también,
No, però s'entén,
El proceso, no sé.
El teatre és el teu lloc natural, l'escenari? O...
Sí.
Sí? ¿Tú sí. creus?
Fue donde me formé. Yo empecé muy jovencita haciendo teatro aficionado con 13 años, mientras estudiaba, me subía y ya hacía mis cositas con un grupo de aficionado en Coruña y... Y luego pues me formé sobre el escenario, iba haciendo personajes, tuve una formación académica pues bastante deficiente, ¿no?
Sí, los de la Escuela de Arte Dramático ahora se deben dar cabezazos, ¿no? A lo mejor.
Pues no lo sé, pero
no
bueno.
Vamos a ir a preguntar.
Ya no estarán aquellos profesores tampoco
espero.
Los que me juzgan.
Los que bueno, dijeron no.
Hay muchas formas de llegar también, pero esto venía por el teatro, ¿no? Porque sí, es donde me he formado y bueno, el teatro es un poco tu casa, sí.
És tu casa, però tu també fas cinema i fas sèries. Els espectadors ara et veuen a tot arreu, però aquí a Catalunya t'han vist molt com a Maria Bolaño, la catedràtica de Sapere Aude, Marlí Sapere Aude, i crec que està rodant també una altra sèrie que veurem a finals d'any, potser, que és In Vitro,
sí.
Que estàs en el repartiment.
Sí, acabamos de...
Ja està, ja heu acabat?
Sí, l'acabamos en diciembre, a finals de diciembre.
Què tal l'experiència?
Maravillosa. Maravillosa.
Sí, ens agradarà, la sèrie?
Jo crec que sí. Marc Creuet és un gran guionista, és un la idea de la història, la idea de hablar de las clínicas de fertilitat, que és un temazo, i hacerlo de esta manera con una sonrisa, o sea, también como una dramedia, ¿no? Que se dice en las series, que es bueno, en serio, pero con humor. Mi personaje tiene bastante humor y es una mujer bastante al límite, bastante desesperada y ha sido muy muy bonito y además la primera vez que interpreto en un idioma en el que no pienso ni hablo, que es en catalán. Entonces,
¿interpretas en catalán?
Sí.
Aquí.
Sí.
Te has lanzado, ¿eh?
Me he lanzado, o sea, primero no estaba totalmente aterrorizada, porque claro, nunca lo he hecho en inglés, no me había pasado nunca, y no es fácil, ¿eh? A mí no me ha resultado fácil, no me ha resultado... No es cómodo, ¿no? Porque en el momento en que tienes que actuar, tú quieres sentirte claro. Con toda la libertad, con el texto... Y estás muy sujeta a lo que has estudiado en catalán con la coach, ¿sabes?
Claro,
con Babette Ripoll, que ha sido la coach. No te sales de ahí porque no hablas el idioma. Entonces, bueno, me ha costado un poco, pero también te digo, ha sido muy bonito.
Bueno, tenemos el fantasma de la ópera, que no sé si lo has visto.
No lo he visto.
Ana San Martín es gallega.
Sí.
Y es la que hace el papel principal. Y aprendió catalán para hacer un casting para Maricel.
Madre mía.
Y la cogieron. Y no sabía ni papa de catalán. O sea que
también...
Y es gallega, como tú.
Claro, o sea, la oreja, bueno, nos ayuda que
también,
tenemos
¿no?
el gallego y tal. Sí. Pero yo soy una cagueta. Es que es una cosa de la responsabilidad, como de que, qué horror, hacer el ridículo. No sé, como una cosa muy... Le tengo mucho respeto también, ¿no? O sea, y me parece que si te lanzas a hacerlo, hay que hacerlo mínimamente bien. Que no, yo no estoy haciendo un personaje de una catalana, ¿sabes? No soy catalana,
sí.
Es una mujer gallega que
pues
vive
está,
aquí
clar.
Y ya está. Pero bueno, hay que hacerlo bien,
sí,
mínimamente
sí, segur
bien.
Que sí, segur.
Claro.
Acabo, Maria, que tens funció i si no et posarem nerviosa. He vist una entrevista de fa uns anys al diari El País que deies a los 50 la vida se pone seria, hay que dejarse de hostias. Jo pregunto, tal com t'ha anat la vida professionalment, parlo sempre i gairebé una dècada després, perquè estem aquí totes, estem en aquest moment,
sí.
Dones per bona aquesta frase o encara hi afegiries alguna cosa més? A los 50 la vida se pone seria, hay que dejarse de hostias? ¿Algo más?
Hay que dejarse de hostias y ir al lío del asunto.
¿Cómo vas tú?
O sea, no perder el tiempo, tienes cada vez la sensación de que tienes menos tiempo y hay que compartirlo, vivirlo e intentar ocuparse en lo que te interesa, en lo que te gusta, en las personas que te llenan, en las personas que queremos, que nos quieren. No hacer demasiado paripé. Paripé, el justo. Y si no gusta, pues...
Se siente.
Como decía mi madre, pues hija, échale azúcar.
És bona. Maria Pujalte, moltes gràcies. Aquí les Bàrbares fins al 8 de març i després sí. Ja se verà, no?
I després ja se verà.
Ja se verà. Moltes gràcies,
moltes
Maria.
Moltes gràcies.
que passa. Passa al matí de Catalunya Ràdio.
Tots els recursos els posarem al servei dels hospitals, de les escoles, dels pagesos.
Se'm fa difícil que amb els mesos de treball no es pugui aprovar això.
Si arriba el Cafè per a Todos, presentarem una esmena amb text alternatiu que deixi Catalunya fora de la LOFCA.
A Groenlàndia hi ha enviat un equip del matí de Catalunya Ràdio.
Gent realment molt espantada.
Trump. Si Trump envaeix Groenlàndia, anirem a viure a Dinamarca, perquè serà més segur viure allà.
Saludem des de la primera planta de l'Hospital Institut Guttmann.
Vaig arribar aquí com un nen de 3 anys i vaig sortir aquí com una persona, com en veieu.
I aquí arribes i ja...
Vas a treballar aquí.
Pam,
els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
El còmic és un element manipulador molt important.
Eren muy violentos, puñetazos, degollando moros.
Òbviament que hi havia por de la censura moltíssima.
Fas, fas, tachao, fas, fas, tachao.
Saps allò que penses? Tindrem problemes.
I els vam tenir.
Com va afectar la censura franquista al món del còmic? Nits sense ficció. Els assassins del Capitán Trueno. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Era un lloc petit, no hi cabien els mobles.
Contes per anar a dormir amb Anna Maria Ricart.
Doncs vinga, que tenim una altra setmana per endavant, per disfrutar-la amb algun altre autor o autora, però, Anna Maria Ricart, bona nit.
Bona nit.
M'has dit que avui començaríem amb dolçó. No, espero que no portis xocolata, eh? Perquè
no.
Hi ha prou de la xocolata, eh, de Nadal?
No, avui no. Porto la dolçó de viure. És un títol molt bonic i alhora enganyós, Marta.
Ah, sí?
Perquè dolç, dolç, el llibre no és que ho sigui.
No és dolç, aquest llibre.
No. Però La dolça de viure és el títol del recull de contes i alhora també el títol d'un dels contes.
Uh-huh.
Aquest
de qui
recull és de l'escriptor de la Sénia, allà al Montsià, Joan Tudó.
Uh-huh.
I, com deies, el títol també d'un dels relats, que és una carta que una jove escriu al seu oncle. És un conte que llegirem aquesta setmana.
També?
Sí.
Molt bé.
Perquè està molt bé. El llibre consta d'11 contes, i si hagués de dir-te de què van aquests relats...
Sí.
Tot i ser molt diferents, diria que van així en general, de fer-se gran i de coses que et passen quan et fas gran, però molt en general, eh?
Mm.
I dic que són molt diferents perquè l'autor utilitza registres que no tenen res a veure els uns amb els altres. Per exemple, hi ha un conte que es diu La cabra, que és un recull prodigiós de vocabulari de la zona de les Terres de l'Ebre pel que fa al camp i les oliveres. I comença a dir noms de plantes, de coses, de...
Que ho sabrà la gent que viu allà i els altres potser no ho entendrem tant, però...
Gens, o sigui, és un reguitzell de... Mm. És una filigrana de conte, és molt, molt,
molt
bonic, que es diu La cabra. I què més? D'alguna manera m'ha fet pensar, això del vocabulari, en la dèria que tenia en el bon sentit la Víctor Català per conservar les paraules.
Correcte.
Que no morin les paraules.
Que no morin les paraules, sí senyora.
Hi ha contes, com dèiem, registres diferents, però també n'hi ha de situats en èpoques diferents, a l'actualitat. I a més, de tant en tant, trobem tocs de realisme màgic que l'autor utilitza sovint com a metàfora.
Ah, també?
Sí. També ho veurem. En un dels contes que he escollit això apareix. I Joan Tudó, a més, molts cops ens acaba el relat, ens abandona just quan està a punt de passar una cosa important. Si més no, ens quedem amb les ganes de saber com continuaria aquest relat, què passaria després.
I llavors cadascú amb la seva imaginació.
Exacte.
Molt bé.
La dolçó de viure és el tercer llibre de relats de Joan Tudó, que és també poeta, i l'ha publicat la Breu Edicions.
I per encetar la setmana, quin és el conte d'aquesta nit?
Es titula Per aquest camí arribaràs al poble. El començarem avui amb mi, si et sembla, Marta, i l'acabarem demà amb tu, aquest conte.
Perquè és llarg, entenc.
Perquè és una miqueta,
sí,
és una miqueta més llarg de l'habitual. I passa al costat del mar, ja veureu per què. I és un conte que a mi m'ha colpit, m'ha agradat molt.
Doncs vinga, primera part de Per aquest camí arribaràs al poble.
Recupera l'esma quan el sol ja és alt i li abrusa el front. No és ben bé que es desperti, Estirat a la sorra amb els peus dins l'aigua, no percep cap discontinuïtat entre la foscor líquida en què es debatia ara mateix i aquesta claredat de foc, llevat del fet que ha obert els ulls de tal manera que rodola, aixeca el cap i escruta l'entorn, alerta. El corrent l'ha dut fins a una platja llarguíssima, sense topants, sense construccions visibles al voltant, només sorra i aigua. Però cap allà, a l'esquerra, on hi hauria d'haver el sud, veu alguna cosa. S'aixeca i comença a caminar tot adolorit, amb els peus dins de l'aigua, la sorra crema. Mentre s'apropa a allò, que no és gaire llunyà i que ja endevina què és, recorda la nit passada, la tempesta, els crits, els rostres en la foscor, les ràfegues d'aigua freda, les onades que s'ho enduien tot. No entén com n'ha sortit viu. Gran part de la nit la recorda com una lluita incerta, un desgavell de remolins i empentes, d'ofecs i d'embranzides atzaroses. Veu que, com sospitava, el que hi ha a la platja són les restes de l'embarcació en què anaven, l'embarcació i alguns cossos humans. No pot evitar apressar el pas. Quan ja hi és a prop, potser algun d'ells només està inconscient, com ho estava ell mateix fins fa uns minuts, potser fins i tot hi ha el Hussein. I arriba que ja pràcticament corre, tot i la resistència de l'aigua i la sorra que o bé s'enfonsa on toca l'aigua o bé crema com una flama on és eixuta, que li limita els moviments. Però s'adona que no, que ni hi ha el Hussein ni ningú sembla respondre ni respirar. No reconeix cap dels cossos joves, 5 o 6, que jeuen sobre la sorra. No hi ha dubte que venien amb ell. Quants n'eren? 20? 30? S'apropa el que queda de la pastera, un grapat de fustes molles, masegades, que remena per veure si hi troba alguna cosa útil. Tampoc té gaire clar el què, menjar? El fet és que té gana, la gana de sempre, una mica enganyada per la celebror dels cabells, per l'escalfor. Agira cap als cossos, atent el que és més a prop de l'aigua. D'un salt li treu l'única sabata que té posada i torna cap a l'aigua. Se la posa al peu dret i avança cap al segon, que les té totes dues, una mica la pota coixa, la sorra és infernal. Li treu ràpid la sabata esquerra i hi deixa reposar el peu. Li va petita. Repeteix l'operació fins que al quart cos pot trobar una parella que li fa el pes. Llavors comença a furgar per totes les butxaques. Troba algun ganivet, papers triturats, un encenedor que no fa ni espurna, ossetes amb tabac moll. Quan acaba l'examen, els contempla un moment, dubta. Acaba ajupint-se a tancar els ulls que tenen oberts. Tampoc podrà fer res més. Ho fa de pressa, llançant cops d'ull al voltant. Cap casa, cap muntanya, res que serveixi de referència. Només la intuïció que, si aquesta és la costa que es pensa, en una direcció hi ha el nord, en l'altra al sud, el mar és a l'est i la terra a l'oest, i és terra endins que comença a caminar, allunyant-se de la riba. On s'acaba la platja hi ha unes dunes altes, folrades per una vegetació raquítica. Les esquiva i va parar a un camí de sorra endurida, rere el qual hi ha llacunes i més dunes, algun arbrissó escarrancit. Allà al fons, distant, blaveja una serra. Gira, i cap al nord, distingeix el que sembla una caseta, una mica devorada pels reflexos de la calitxa. Decideix tirar cap allà. Ben aviat s'adona que el casinyot és més lluny que no sembla. No hi ha cap ombra, només el sol que s'enfila cap al migdia i cau a plom. La remor de la mar que persisteix, insidiosa, enganyant-li la set que ja se li escrostona als llavis. Tot i avançant, s'adona del cansament, però és com si el propi cansament el fes avançar, amb la promesa d'un repòs a l'ombra que aquí no trobarà. Li van tornant les imatges de la nit anterior, però també les dels dies que la precedeixen, que no sabria dir si són de fa una setmana o de fa un any. Fa tan poc temps que ell i Hussein eren tancats en una cambra esperant que sortís la pastera. Va ser tot just fa uns dies que van fer el tracte amb aquell home gras per fer el viatge? I sembla mentida que faci tan poc temps que va conèixer el mateix Hussein. Quant de temps fa, en realitat, que va acomiadar-se de la seva família i va abandonar el poble? La memòria li diu que fa només uns dies, però sent que han passat anys. I res aquí no és com s'esperava tampoc. Qui sap, en realitat, què és aquí? No sap on és? La tempesta va ser del tot inesperada. De sobte, La pastera semblava feta de paper, gairebé més enfonsada pel bramul de l'aigua que per l'aigua mateixa. Els 20-30 cossos que hi navegaven a dintre sobraven amuntegats, xops. La caseta ja és més a prop, res més que una planta baixa, una porta i una finestreta, amb 5 pals i un plàstic esquinçat fent de porxo, sota el qual hi ha una cadira de boga. Al darrere s'aixeca un eucaliptus. No sembla abandonat, però tampoc s'hi veu ningú. I ella pressa el pas. Si més no, sota l'arbre hi haurà ombra. I com més a prop s'hi troba, més nota el mal que li fan els peus, el dolor a les cames, la son, la fatiga, el deslluigament de totes les articulacions. El soroll dels passos se li arriba a fer obsessiu, torturador. La caseta és a prop, però ell no sembla arribar-hi, com si el sol, l'aire greixós, la suor que li cau sobre els ulls juguessin amb ell, oferint-li un miratge desmoralitzador. Arriba a la vora del porxo tan desesperat que l'explosió d'un tret que aixeca un estol d'ocells d'una llacuna propera al principi només sembla formar part de l'ànsia i encara fa dos passos més abans de girar-se per mirar què ha estat allò. Quieta aquí! Crida un home vell que surt de darrere d'un matoll amb un rifle a les mans. Se li acosta, vestit només amb uns pantalons amples i unes sabates esportives, el cap cobert amb un barret de palla ample que travessen alguns cabells blancs llargs. La seva pell, sota la barba esfilagarsada, és fosquíssima, tant l'espatlla com el pit, caigut i cobert de borrissol canós. Els ulls són grans, tristos. El noi jove ha aixecat els braços i ha fet un pas enrere, cap al porxo. L'home li indica amb l'escopeta que se n'aparti, i ell ho fa. S'allunya del porxo mentre l'altre, caminant de costat, s'hi apropa. Ets un dels paios d'aquell barco? El jove no entén ni un mot. Ell ho repeteix, assenyalant amb la mà dreta, sense deixar anar el rifle, cap al lloc d'on ve, on les restes de la pastera ben just si són visibles. Crec que us vaig filar a nit, durant la llevantada. Pots abaixar els braços, si vols. No dius res? Vull parlar francès? El noi fa que sí, sense baixar els braços. Però jo no. Moi non plus. Fota't. De sobte passa una cosa inesperada. El jove es posa a plorar. N'hi ha baixat els braços, tot i que comença a arrupir-se amb el rostre desencaixat, deixant anar un gemec ridícul. El vell abaixa l'arma desconcertat i comença a moure's cap aquí, cap allà. Mira el cel, mira el lluny, mira el noi que es deixa caure sobre els genolls. Durant uns segons tots dos semblen fer una dansa ridícula. Mos ha fotut l'homoret. Finalment va ràpid cap a la caseta, entreu una taula plegable, després dos gots i una botella de vi negre, encetada però gairebé plena. Tot seguit s'acosta al noi, li agafa el colze, gairebé amb delicadesa, i l'apropa a la cadira, on el fa seure. Veu, xicot, et farà bé. Li ha d'acostar el got als llavis perquè reaccioni, però llavors l'agafa, golut. El vell va cap a dins i torna amb una garrafa d'aigua, omple el got. Si ha servit, compte, que això puja al cap. Treu una altra cadira i seu. Tots dos es miren.
I fins aquí. Que bèstia.
I fins aquí. I ara els tenim aquí, situats per demà, tots dos asseguts, mirant-se.
A veure com continua això, perquè déu-n'hi-do, arribar fins aquí, si no et dic que m'hagis emocionat i tot, eh?
Està molt ben explicat.
Sí, és que veus la imatge, sí. Veus la imatge, i és malauradament tan recent, això.
Sí.
Uau, moltes gràcies, Anna Maria. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Doncs tanquem aquí aquesta inici de setmana de la Nit dels Ignorants, aquest primer programa de la setmana, amb un ull que hem posat tota l'estona amb les informacions que van arribant sobre l'accident ferroviari d'Adamuz a Còrdoba, que de moment té 21 morts. Ara ens posa el dia els companys dels serveis informatius, però deia el ministre fa una estona quan ha comparegut que no descartava que la xifra de víctimes mortals augmentés, perquè les feines continuen per excarcerar gent que encara està atrapada. En fi, que us deixem amb les notícies de les dues, i nosaltres tornarem demà a partir de les 12 de la nit amb més preguntes, amb més respostes i amb més converses serenes. Que descanseu, bona nit, fins demà.